Ja som aquí, planetaris. Benvinguts a Planeta Cinema 2.0, el teu programa de cine. Avui és 6 de juny del 2013 i això és el 94.4 de Ràdio Vallromanes. La ràdio on? Al teu costat! I de què parlarem avui? Lògicament del món del setè art. Ara s'ha acabat Cannes, però hi ha moltes notícies lògicament relacionades amb el món del cinema, aquest món que tant ens apassiona i que ha omplert des de ben petits i seguirà omplint les nostres vides, ple de màgia i de fotogrames meravellosos. I com ho farem? Doncs amb aquest equip tan especial que mai em deixaré podré presentar com es mereix. En Daim Maia dels controls de la nau i el capità i expert en ficció nacional, el capità Ferran Perica Ramos. Ferran, molt bona tarda.
Molt bona tarda, ja som aquí. Has vist? Puntual, sempre ràpids, la nostra cita amb el món del setè art, el món del cinema, i realment un fa goig aquest programa, i més, com dic sempre, i no em cansa de dir, quan un està ja més aviat a les portes del cap de setmana.
Sí, i quan tens unes pastes preparades, com en aquest cas, que sempre venen bé, no?
Per celebrar l'aniversari del nostre mestre, el David Mairal, que va fer anys, i que per tant li dediquem aquest programa, aquest Planeta Cinema.
Correcte.
Avui sempre, o sigui, cada setmana li dediquem, però especialment aquesta perquè ve d'un cap de setmana especial amb un aniversari i això s'ho mereix.
Moltes gràcies.
Bé, i doncs, dit això, i dedicant-li aquest programa a mestre David Mairal, ho fem de la millor manera que sabem, que és doncs, a través del món del cinema, d'aquesta gran passió que tenim pel món de setè art, i com sempre, planetaris, ja sabeu, compartint aquesta experiència, aquest viatge amb vosaltres, amb aquesta nau que ara, tot just, sobrevola el món del cinema i que té amb les sèries, amb la ficció nacional i internacional, un dels seus continguts estrella, sense oblidar-nos d'aquell apartat marca de la casa, que és la família del Facebook, aquell moment que ens retrobem tots vosaltres i ens aproximem més que mai. Dit això, jo crec que tenim continguts força variats, tot i que no hi ha massa estrenes, però crec que tenim un programa molt bo per davant i crec que és moment, Joan, si a tu et sembla, de visualitzar aquesta sortida del món de les sèries i del món del cinema de la mà d'Aïm Mairal, que ja està a punt, esperant que jo li digui aquell missatge.
Correcte.
Que és: engeguem reactors
i jo digui endavant les estrenes de la setmana. Gracia Carejeta ens porta la gran triomfadora del Festival de Màlaga, 15 anys i un dia.
John, un adolescent rebel i conflictiu, és enviat per la seva mare a viure amb el seu avi Max, que és un militar retirat que va estar a la guerra de Bòsnia i que ara viu en un poble de la Costa de la Luz. Quan John és expulsat del col·legi, la seva mare pensa que potser podrà redreçar-lo. Però en John li agrada viure perillosament i el seu avi s'haurà convertit en un home de costums força tranquil·les. Els dos hauran d'enfrontar-se a les seves limitacions i a les seves pors. Maribel Verdú i Tito Valverde lideren aquest repartiment.
Per a mans del cinema espanyol més premiat,
Dwayne Johnson, més conegut per The Rock, és El Mensajero.
Film de l'estrella del gènere d'acció, que aquests dies podem veure a Fast and Furious 6, i que comentarem tot seguit. Però abans, lògicament, el tràiler.
El Mensajero.
No debí coger aquel paquete. No soy un camello. Te lo juro, papá. ¿Me crees, verdad?
Claro que te creo. Es un caso federal. No se librará de la pena mínima. Jason se enfrenta a una condena de 10 años.
¿10 años?
¡Al suelo!
¡Al suelo!
Los Estados Unidos contra Jason Collins.
Creo que se podría plantear una reducción de condena.
Por favor, solo quiero ayudar a mi hijo.
Necesitamos que su hijo nos ayude a hacer algunas detenciones antes de reducir la condena.
¿Tender una trampa a alguien? No lo haré.
¿Y si lo hago yo por él? Si soy yo quien les ayuda. Tienen a exconvictos trabajando en el patio. Tal vez haya una conexión.
Intento poner mi vida en orden. Lo hago por mi familia.
Necesito meterme en ese mundo.
Quiero que me digas sinceramente por qué estás en mi casa.
Me dedico a la construcción. No tengo producto ni distribución. Pero si alguien necesita transporte, puedo proporcionarlo.
Parece que estás listo.
Tu conductor manejó la situación muy bien. Nos quedamos con eso.
Tío, ¿sabes con quién estamos tratando?
Es un exmilitar mexicano y controla esta región para el cártel de Nuevo León.
Si trabajas para nosotros, serás como de la familia. Y eso incluye a tu mujer y a tu hija.
Esta es la última parada. Haz lo que te pide y el juez dejará libre a tu hijo al instante.
Te quiero, Jason.
Los federales están encantados, pero ¿qué pasará cuando descubran que eres un chivato? Irán a por nuestras familias, John.
No voy a permitir que ni unos ni otros dicten nuestro destino. Ni hablar.
Cada paso que dé o que no dé va a afectarle durante los próximos 10 años de su vida.
¿Y qué pasa si no sobrevive?
Si sigues las drogas, te la jugarán. Sí. Si sigues el dinero, darás con el cerebro.
Ya sabes que no va a volver.
Seguro que puedes conseguirlo. Confía en mí.
El mensajero, aquest film que està protagonitzat per aquest actor Dwayne Johnson, que, com bé ha dit en Joan anteriorment, sembla que fa força projecte, o si més no, està bastant en l'aparador, sobretot arrel d'aquest film comercial que ja vam tenir temps de parlar i detallar en la nostra crítica amb aquest The Fast and Furious sisena part, Fast Six. I la pregunta és Dwayne Johnson prou sòlid com a actor a seu nivell interpretatiu per dur a terme i tirar-se a l'esquena un projecte d'una pel·lícula com a protagonista? Té prou facultats interpretatives aquest actor, que recordem, en els seus orígens venia del món de la lluita lliure, d'aquell show de wrestling dels grans lluitadors com Hulk Hogan, com El Último Guerrero, entre altres, com John Cena, que segurament també és dels més coneguts ara, sobretot pel jovent, no? Per la joventut. És Dwayne Johnson un actor amb prou taules, amb prou preparació per afrontar un protagonista? Qui ens ho pot dir? Jo crec que si hi ha una persona que ens pot treure aquest dubte o ens el pot aclarir, o si més no, donar el seu punt de vista, aquest és Joan Boter, que com sempre ha vist El Mensajero i que per tant ens podrà detallar i donar més arguments sobre aquesta proposta. Què et sembla?
A veure, Dwayne Johnson no és la primera vegada que protagonitza una pel·lícula. El que passa és que és un actor amb un perfil de pel·lícules molt determinat. No és un actor que m'imagini fent El Gran Gatsby, per exemple, o altres pel·lícules més dramàtiques que hem comentat aquí. El veig en pel·lícules com A Todo Gas, pel·lícules com El rei escorpió que ha fet, pel·lícules com El tesoro d'Amazones, pel·lícules d'acció. Ell té un bon físic i és adequat per fer aquest tipus de pel·lícules.
Seria, aleshores, per aquest prototip que ens estàs descrivint d'actor, seria un ferm candidat a poder aparèixer, per què no, a una saga com Los Mercenarios.
Absolutament. Sí, podria ser perfectament, podria sortir a la tercera part dels Mercenarios. Està dintre d'aquest registre i va a la perfecció.
Que també Vin Diesel podria entrar a fer Els Mercenarios, no?
De fet, també, és també aquest perfil. Inclús Paul Walker, si m'apures, també podria entrar perfectament Els Mercenarios. Dit això, jo penso que...
És necessari, crec, Joan, l'audiència vol conèixer, què podem trobar, quines virtuts podem extreure d'aquesta proposta que estem parlant avui, que és El Mensajero. Amb què et quedes després de visualitzar aquesta pel·lícula? Què és el que més t'ha cridat l'atenció com a espectador? I què és el que menys?
Sincerament, i em costa de dir-ho, perquè jo quan vaig al cine vull que entretenir-me, que m'agradi una pel·lícula més o menys, he trobat realment molt poquetes coses, per no dir pràcticament res. I la veritat és que a mi m'ha decepcionat molt aquesta proposta. Jo trobo que, com he dit, Dwayne Johnson, La Roca, és un actor per fer pel·lícules d'acció, que és molt indicat. El problema és que per mi El Mensajero no és una pel·lícula d'acció, és una pel·lícula que té acció, sobretot bàsicament està concentrada al final de la pel·lícula, però la pel·lícula és un drama familiar. És un drama familiar d'un personatge que és el de Dwayne Johnson, que és un pare divorciat que té una empresa de transports, d'aquí el nom del Mensajero. I aquest home normal, sapat però normal, veu com el seu fill està involucrat en un assumpte de drogues sense veu de manera involuntària, diguéssim, immers.
Sense voler ser partícip d'aquest procés.
Exacte.
De manera totalment fortuïta.
Llavors, per això, per tal que redueixi la condena del seu fill, intenta col·laborar per desmantellar, diguéssim, una banda de narcotraficants. Aquest és l'argument de la pel·lícula. El problema és que tota la pel·lícula està molt basada en el drama familiar i molt poc en l'acció. I seria interessant si el que ens oferís com a drama fos interessant, però en aquest meu cas a mi em va recordar totalment un telefilm d'Antena 3 que fan els dissabtes per la tarda, que són molt plans, de diàlegs també molt, molt vistos i molt manits, i tot donava una sensació molt artificial. Llavors, Dwayne Johnson aquí doncs, tampoc donava el pes, perquè també requeria la pel·lícula cert esforç dramàtic, inclús per dotar-li d'una mica de personalitat al personatge, no s'aconsegueix, i realment ens trobem una pel·lícula que dura uns 110 minuts i que els últims 10 minuts té alguna seqüència d'acció, però els altres 100 bàsicament es dedica a explicar una història de drama familiar molt vista, que em va avorrir sincerament moltíssim i que no vaig poder trobar gairebé cap element per recomanar-la.
Aleshores, aquí, pel que comentes, genera una mica una contradicció, no? Que és, vaja, no sé, una situació força curiosa, si més no, precisament pel que hem comentat. Perquè estem parlant de que hi ha molt poca acció i, en canvi, el càsting de la pel·lícula recorreix a contractar un actor purament d'acció com és Dwayne Johnson. Aleshores, la pregunta és, no hi ha cap actor que hagués pogut dur a terme, abans que Dwayne Johnson, aquest projecte que es pogués centrar o explotar més la vessant dramàtica que no tant el tema de l'acció?
Absolutament. Jo crec que hagués sigut molt més indicat donar-li un altre actor a aquest personatge que interpreta Dwayne Johnson a la pel·lícula. Perquè a més és un home normal, que no sap disparar, i bàsicament a mi és cert que és forçut i pot ser un personatge que es dediqui a rescarregar camions, però realment jo crec que hi ha molts actors que haguessin donat una altra dimensió al personatge. I crec que posant Dwayne Johnson, la pel·lícula crec que t'intenta vendre una cosa, que és una pel·lícula d'acció, i el que acabes trobant molt poc és acció. És cert que al final acabes trobant una mica d'acció, alguna seqüència, però realment una cosa molt aviada. Si vas a veure aquesta pel·lícula buscant acció, jo sincerament crec que et trobaràs molt decepcionat.
Quin és el input, bueno, quin és el valor o l'actiu més important que creus que té aquest film de cara a vendre'l? Has parlat de que segurament esperes una cosa a priori que posteriorment sembla ser, segons el teu punt de vista, lògicament, que no s'ofereix, però jo voldria dir què rescataries si haguessis de quedar-te amb una cosa, amb un aspecte positiu d'aquest film, que suposo que, home, algun aspecte positiu deuen fer bé, no sé, igual sota el teu punt de vista no. Què rescataries tu?
Si rescataria alguna cosa, rescataria actuacions secundàries com la de Susan Sarandon, que fa el paper de fiscal de districte, i és d'aquelles actrius secundàries que la veiem en molts papers diferents, en moltes pel·lícules, i que sempre aconsegueix, encara que la seva participació sigui més o menys important o pugui tindre més o menys rellevància, donar-li certa força al paper que requereix. I en aquest cas trobo que Susan Sarandon compleix molt bé el seu rol, però és un paper secundari, realment és un paper secundari i que tampoc té gaire substància, però diguéssim que aquest és l'aspecte que trobo jo més destacable de la pel·lícula.
Bé, doncs crec que en Joan ha estat força clar en el seu argument. La veritat és que hi ha pel·lícules que passen passa el temps i segueixen i perduren a la retina dels espectadors, pel·lícules que quan surts de la sala, després d'haver-se visualitzat, t'ha remogut, com acostumem a dir aquí, les vísceres, t'ha mogut alguna cosa a dins teu, i altres pel·lícules que no passen a la història, i crec que en aquest cas, amb aquest El Mensajero, estem parlant més del segon cas, no? Una pel·lícula que no passa a la història i que tu, Joan, recomanaries pagar una entrada, com estan els preus avui dia, per veure El Mensajero, o series més partidari d'esperar potser el seu DVD?
Per veure el cine, la veritat és que no, absolutament jo no. La veritat és que inclús jo trobo jo que en aquests dies i hi havia altres propostes molt més interessants, pagar per El Mensajero, no. A mi em recorda, i va ser la pel·lícula que potser li vaig posar pitjor nota de Planeta Cinema, que va ser Maria Letal, sí. Està molt, molt en aquesta línia, o sigui que la nota la nota, com a molt, li puc donar un 1, sincerament. I ho diu tot.
Doncs bé, doncs crítica realitzada per Joan Moter, que li posa un 1 en aquesta pel·lícula interpretada i protagonitzada per Dwayne Johnson, més conegut com La Roca, i que es diu El Mensajero. Mm. Per tant, un 1 al Mensajero. I passem la pàgina per trobar nous continguts, i ara és aquell moment que volem dedicar a vosaltres, volem dedicar als nostres estimats planetaris per fer un petit break, per deixar descansar després d'aquesta crítica, i ho farem de la mà d'Eminem i Ludacris, que canten aquest tema que es diu Lily Lane i que podem trobar a la pel·lícula, a la banda sonora original de la pel·lícula Fast 6 o bé Fast and Furious 6.
Yeah, it's my life. My own words, I guess.
Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor, and you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma turns right around and bites you, and everything you stand for turns on you to spite you? What happens when you become the main source of a pain? Daddy, look what I made. Dad's gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play, Haley, baby. Your daddy's busy. Daddy's writing a song. The song ain't gonna write itself. I give you one underdog, and you gotta swing by yourself. Then turn right around in that song and tell her you love her, and put hands on her mother who's a spitting image of her. That's Slim Shady. Yeah, baby, Slim Shady's crazy. Shady made me, but tonight Shady's rockin' my baby. Huh.
Like all these faking ass rappers in this industry, talking about what they got and they ain't got a damn thing. How you own 3 cars but you don't own your own name? Get your business right, boys, the first class is in session. Get an entertainment lawyer in the music profession. Start up your own company, trademark the name. That's gonna ring you about $1,000, so start saving your change. Open a bank account quick and then follow these steps. Sign yourself to yourself and start signing your own checks. Hit the booth and start recording at the speed of need. Whatever gets your juices flowing could be speed or weed. Get it mixed and mastered, pressed up and plastered. Sell it to your whole hood out the trunk, you bastard. Show all the non-believers what you destined to be. And in just a couple years you could be rich like me. But I can't hold my tongue.
Nigga clocking, yeah. I run it myself like a quarterback option, yeah. I pitch a 10 G's, tell a bitch to go shopping, go she shop. Buy herself some clothes and she bought me back a chopper, yeah. See, nigga trying to kick it, but no, I don't play soccer. I'm all about my kick, I'm trying to marry Betty Crocker. A package on the way, you know my whip game proper, yeah. And off of one key, I see $70,000, yeah. Now I was shooting dice, why? Smoking on the joint, why? I bet with your got it, he hit 5 straight.
Lily Lane, aquest track d'Eminem i Ludacris, que canten i forma part d'aquesta banda sonora original d'aquesta pel·lícula Fast 6, Fast and Furious 6, amb Vin Diesel, amb Paul Walker, amb Michelle Rodriguez, entre altres, i que presenta la curiositat de que precisament Eminem canta amb Ludacris, que qui és, Joan?
Ludacris és un raper que va sortir a partir de la segona pel·lícula de la saga, que es va afegir a la cinquena i que torna a sortir en aquesta sisena i que forma part de l'equip que Vin Diesel doncs, forma amb la pel·lícula, o sigui, els bons de la pel·lícula.
És a dir, que trobem aquí una petita sinergia, no? Mm. Quan que la música d'aquest raper, de Ludacris, doncs, integra aquesta banda sonora, per tant, Mira, escolta, una promoció és una promoció i a través de Fast and Furious, aquesta gran saga comercial, està garantitzat que arribarà bé a tots els racons del món, perquè realment ha estat un rècord, bueno, rècord no sé si històric,
sí.
Però rècord de l'any,
però,
si més no,
de moment,
que no és poc, rècord si més no de moment, per aquest Fast Six. Dit això, Joan, hem de passar doncs, a una nova secció.
Que
és?
Diu els Oscars Planetaris.
Amb un Oscar.
Penélope Cruz apunta que serà la noia boia, la nova noia bon. Curiosament, els Bardem segueixen en la franquícia de 007 després que el propi Javier Bardem encarnés el dolent de la funció a Skyfall. Tot apunta que l'actriu seguirà els passos del seu marit a la franquícia. Des de Planeta Cinema no l'imaginem en aquest paper, però li desitgem molta sort si s'acaba de confirmar aquest fitxatge de la saga Bond, James Bond. Amb dos Oscars.
Pirates del Caribe 5 ja té director. L'equip de direcció de la nominada a l'Oscar, Kon-Tiki, Joaquin Ronning i Spence Sandberg, seran qui s'encarregaran de la direcció del film, que es va poder veure al gener en passe de premsa i que a dia d'avui doncs sembla que arribarà a les cartelleres.
Sí.
Acabaran coincidint les dues propostes als cinemes d'entrada. Veurem
si al final acabaran coincidint les propostes. Amb tres Oscars. Rhythm Hus és el nou fitxatge del cinema xinès. La companyia dels efectes especials, entre molts altres, de la vida de Pi, es va declarar en bancarrota a finals d'any. De fet, ho va fer no gaire abans d'arrasar els Oscars 2013 en la majoria dels apartats tècnics, cosa que va originar molt ressò mediàtic. Ara, Rhythm Hus ha trobat un inversor xinès que exportarà aquesta empresa al continent asiàtic, amb el fi de concentrar la indústria de Sunset Boulevard al continent asiàtic. Pel que fa al Reisit de la setmana,
és pel primer fracàs de taquilla de Will Smith. Sempre hi ha un començament, sempre hi ha una primera vegada, i sembla que ha arribat el moment de Will Smith amb les males crítiques per part de la premsa i el públic, i un tercer lloc a taquilla amb uns més o menys 2 milions de dòlars.
De 27 milions de dòlars.
27 milions de dòlars, que és el balanç d'aquest film que doncs serveix per ensorrar més encara el director del Sexto Sentido, que era qui dirigia aquesta proposta. I al final de mes, els espectadors espanyols descobrirem quina classe de proposta es tracta aquest film, After Earth, un film de ciència-ficció amb l'actor de Men in Black i el seu fill.
I d'això molt més suposo que és el que parlarem a la secció que va sobre el continent asiàtic i que es diu Xi'an Hollywood.
Hollywood, aquesta secció que promovem des d'aquí, des de Planeta Cinema, i que cada vegada tindrà més pes si no canvien les coses. Recordem que la indústria de Hollywood, amb George Lucas al capdavant i amb Kenny Reeves, com hem comentat des d'aquí, des de la nou de Planeta Cinema, emigren cap al continent asiàtic, concretament a Xina, per buscar, doncs, segurament el recolzament econòmic que ara mateix no té el propi Hollywood, que ja es diu.
I els avatars de James Cameron es faran a Xina, hem de recordar. És a dir que
Una temporada, una època de vaques flaques que realment està portant a això, està portant a buscar nous inversors, a col·laborar a través de coproduccions, i bé, veurem què ens depara aquest futur, no tan futur sinó en curt termini també,
sí.
Perquè ja ha arribat aquesta tendència i ja l'hem explicat aquí, però si més no, aquesta secció Sean Hollywood, que diem aquí, mica en mica anirà agafant pes aquest programa. Dit això, què trobem, Joan?
Doncs, lògicament, hem de parlar del cinema que es fa allà i de les maniobres cinematogràfiques del continent asiàtic. I tenim notícies sobre el pròxim gran festival internacional de cinema que es farà a la ciutat de Xangai, és a dir, el CIF. Aquest festival té data durant del 15 de juny fins al 23 de juny.
És a dir, del 15 al 23 de juny.
Sí, és a dir, d'aquí un parell de setmanes segurament anirem parlant una mica de què passa en el festival aquest, el CIF.
Seria interessant saber qui serà el jurat, no?, que presidirà aquest festival.
Doncs ni més ni menys que el jurat serà presidit per el director del Discurso del Rei de la pel·lícula Los Miserables, entre altres propostes. Sí, estem parlant de Tom Hooper, aquest director que serà qui presidirà aquest jurat del Festival Internacional de Cine de Xangai. A més, aquest festival incluirà una retrospectiva al gènere al mestre del suspens, Alfred Hitchcock, amb 9 films de la seva etapa muda, la més desconeguda i menys exhibida del mestre britànic. Pel·lícules com The Please Organder, The Lodger, The Ring, Downhill, The Farmer Wife, Easy Virtue, Champagne, The Maxman o Blackmail. D'aquestes pel·lícules menys desconegudes i no tan vistes pel públic del mestre del suspens, Alfred Hitchcock, doncs serà una de les coses que estaran incluïdes en aquest Festival de Cinema de Xangai. A més, aquest certamen tindrà a concurs presència espanyola.
Bé, molt bé. I de qui es tracta? Qui representarà Espanya en aquest certamen?
Doncs tindrem el llargmetratge valencià Shadows in the Distance, un film rodat entre Berlín i València en 2012 i dirigit per Orlando Bosch, que ha estat seleccionat per participar en la secció Panorama del CIF. Segons els responsables de la pel·lícula, la cinta aborda la dificultat d'enteniment en una Europa on tot canvia, on les cultures es barregen en un procés d'unió i a l'hora d'incomunicació. I la pel·lícula ho fa a través de la història d'amor d'una llibretera alemanya i d'un locutor de ràdio multicultural a la ciutat de Berlín. Així que veurem aquesta proposta que es presentarà a la secció Panorama del Festival, com li va. Dit això, aquestes són les novetats una mica que tenim abans de que d'aquí un parell de setmanes arrenqui.
Sí, doni el tret de sortida aquest festival, que promet anar guanyant entitat i dimensió amb el pas dels anys, precisament pel fet que ja hem comentat i que portem reiterant aquí des de Planeta Cinema, aquesta migració del cinema cap a continent asiàtic, concretament cap a Xina, i per tant estarem, com no pot ser d'una altra manera, d'aquí, des de nou, de Planeta Cinema, amb l'orella ben preparada per captar totes aquelles senyals, totes aquelles informacions i notícies derivades d'aquest gegant que és ara mateix Xina en el món, audiovisual, en el món cinematogràfic i del setè art.
Sí, de fet, en el pròleg dels Oscars Planetaris hem parlat de la notícia de l'empresa de la vida de Pi que havia acabat en bancarrota després de poc després de guanyar els Oscars, però fora de la cerimònia recordo que es va parlar de que els propis treballadors es manifestaven perquè havien perdut el seu lloc de feina i a dintre li estaven donant un Oscar. Bé, coses que passen, però
situacions d'aquelles curioses, si més no.
Curioses. Però la bona notícia és que l'empresa l'ha comprat Xina i que tornarà a reflotar, i o sigui que tornarà a fer grans efectes especials com són el de la vida de Pi i molts altres, perquè la veritat és que un dia segurament hauríem de parlar del Planeta Cinema del que fan els efectes especials, perquè realment els grans efectes especials, indústries com la de George Lucas, indústries like on Magic, realment fan màgia, realment fan
doncs,
màgia.
Doncs mira, no, t'agafo la paraula i què et sembla si plantegem la setmana que ve, jo diria que la que ve podríem fer un programa i dedicar a fer un petit monogràfic sobre el tema, un tema que segurament no es comenta o no se li dona la importància que hauria de tenir, que són l'ús dels efectes especials i de com pot aquest art de l'utilització, de la bona utilització d'aquests efectes especials, sumar o incrementar el valor d'una pel·lícula. Per tant, crec que seria interessant focalitzar i fer un anàlisi profund sobre aquest món, sobre el món dels efectes especials. Per tant, què et sembla si plantegem aquest monogràfic?
Doncs em sembla perfecte. A veure si la setmana que ve trobem un material suficient com per poder oferir als planetaris una mirada sobre aquest apassionant món que és el dels efectes especials.
I bé, ara ve aquell punt d'inflexió del programa que bé, que és possible que algú canvi de dial, però que esperem que no, que es mantinguin aquí al 94.4 FM, aquí a Ràdio Vallromanes i a Planeta Cinema 2.0, per seguir amb aquesta secció, que com sempre ens acostem a vosaltres, gràcies als amics de Cinemes Ocina i en comunió o amb utilització de les tecnologies 2.0, com és Twitter, però sobretot com és Facebook. I és aquesta secció que en Joan li agrada tant i que es diu...
La família del Facebook.
Hem deixat avui respirar una mica més del compte aquesta melodia, un clàssic, per tant els clàssics també se'ls ha de fer honor i s'ha de permetre preservar la seva essència.
Encara que comencin tan malament, perquè comencen amb el meu so i jo introduint-los.
Però bé, són aquells petits fets romàntics del programa, no? Que suposo que aquesta dolenta interpretació del Joan, de Marlon Brando, també és un d'aquells actius del programa.
Encara és
que,
un actiu.
Encara
un
que
actiu.
Estigui podent dir una contradicció, jo crec que és un d'aquells punts romàntics que té el programa, d'aquella essència més pura de quan va començar Planeta Cinema ja es feia i que s'ha anat... prolongant al llarg dels programes. Dit això, doncs ja ho sabeu, és la vostra cita amb la nau del programa de Planeta Cinema i com sempre ho podeu fer com? Doncs a través de la red social Facebook, molt senzill. Joan, tu tens Facebook, oi?
Sí.
Tu vols ser fan? Vols dir als nostres estimats planetaris com es poden fer fan del programa?
Doncs entres al Facebook, sí? Poses el buscador del Facebook Planeta Cinema.
Cliques al buscador, sí. I col·loques què poses al buscador?
Planeta Cinema 2.0.
Molt bé, li dones a Enter, li dones a Acceptar i allà sortirà la informació de la nostra pàgina. Aleshores, què s'ha de fer? Donar-li a Me Gusta, donar-li a Em Faig Fan,
sí.
Fes-me fan. I què trobarà en Joan en aquesta pàgina?
Doncs... els continguts que farem cada setmana, cada programa, i a més una pregunta perquè puguin respondre els nostres planetaris, que si responen bé aquesta pregunta que els hi formulem, referent al programa que realitzem, que és Planeta Cinema 2.0, lògicament, doncs entraran al sorteig de dues invitacions per anar als cinemes o cine de dilluns a dijous, completament gratis.
Gratis?
Gratis!
Per favor. No hi ha excusa per no contestar, doncs.
Naturalment, no hi ha excusa.
I més en els temps que estem, de la crisi econòmica que costa tant en el cinema.
Gratis.
I tot això, aquest programa, ja ho sabeu, està patrocinat pels amics de cinemes
Ocina.
La cadena de cinemes, amb cinemes dins i fora de Catalunya.
Fora també?
Perquè fora també n'hi ha. Ah. I cada vegada Ocina, a través d'un bon servei, d'una bona qualitat i d'un preu molt competitiu, està obrint les seves fronteres i va arribant a molts, cada vegada més indrets de l'estat espanyol. Dit això... A tu t'agrada el cinema?
Molt.
T'agrada la tecnologia 3D?
M'encanta.
T'agraden les crispetes?
M'encanten les crispetes.
El refresc, les llaminadures?
O sigui, acabo empatxat, però sí.
T'agrada que arribin amb bon tracte, amb un bon somriure?
Home, naturalment.
T'agrada donar 1000 voltes cada vegada que has d'anar al cinema a l'hora d'aparcar?
No, jo vull arribar i arribar i moldre, que se'n diu.
Perfecte, arribar i moldre. Doncs tot això, Joan, t'ofereix Cinemes Ocina.
Ah, sí?
La cadena de cinemes Ocina, que com sempre reuneix la millor qualitat, el millor servei i ara, a més, amb packs familiars que permeten, per un preu molt econòmic, anar a cada setmana tota la família al cinema.
Ah, sí?
Per tant, no tens excusa, Joan. Si t'agrada el cinema, si t'agrada el món de CD-Art i t'agrada la tecnologia 3D amb millor servei, la millor qualitat i tot plegat, no t'ho pensis més, estàs perdent el temps si no vas a cinemes
Ocina!
Doncs gràcies, Ocina, per estar amb nosaltres, per apoyar al Planeta Cinema 2.0 i per permetre als nostres planetaris poder anar gratis al cinema.
Gratis, és que és un gran privilegi. I aquesta setmana qui ha pogut anar? Millor dit, quina era la pregunta d'aquesta setmana? Doncs la pregunta d'aquesta setmana era quina nota li he posat a aquest senyor que tinc aquí al meu costat.
I és aquest senyor perquè pot ser ahir Mairal. La ràdio no es veu, situem.
Vale, anava a dir, aquest senyor que tinc al costat que es diu Ferran Perica Ramos,
sí?
Això és el que anava a dir. Quina nota li ha de posar a la pel·lícula El gran Gatsby quan la vam valorar?
Molt bé. I dit això, hi ha hagut algun tipus de resposta per part de l'audiència?
Doncs sí, tenim una resposta, i la resposta guanyadora, que era 7,5, li vas donar un 7,5 al Gran Gatsby,
sí,
és per Ivan Galpez. Així que felicitats, Mairal, ai, Ivan, felicitats, Ivan, per aquesta...
Que fa gràcia.
Aquesta resposta.
Que fa gràcia.
No, perquè li anava a dir una cosa al Mairal i m'he equivocat.
Como es, el meu aniversari, està per mi, avui.
Clar, sí, sí. Bé, bueno, ja està bé, que sí, també, sí. Escolta, que hagi funcionat el David i que la ropis. Pues, escolta, doncs Ivan Galvez, que s'endú aquesta entrada doble, aquesta invitació per anar al cinema Tsushima, totalment gratis. Vull dir, en temps de crisi, cinema gratis, per la cara, per la patilla, aquí, a Planeta Cinema 2.0. Felicitats, Ivan Galvez. I dit això, passem la pàgina, ens relaxem una miqueta i ara sí, degustant la sensació d'anar gratis al cinema, entrem a aquesta secció que també és gratis i que es diu...
Aquest programa és gratis, és el bo.
I que es diu El racó de la sèrie.
Indret o racó és aquesta, el nom de la secció que dediquem a les sèries, a les ficcions televisives. Unes ficcions televisives que avui el nostre analista en sèries té un gran reportatge, o almenys uns documents molt interessants, sobre analitzar una mica la situació nacional de les sèries d'Espanya, que no és que sigui gaire bona, no?
No, la veritat és que és cert que les audiències no estan acompanyant. Estem parlant de que el Don de Alba de Telecinco i la sèrie d'Antena 3, una de les sèries referència com era Gran Hotel, protagonitzat per John González, a més manca entre altres, que han vingut seguint aquí a Planeta Cinema, la seva evolució, ja han confirmat que no hi ha una tercera temporada, per tant finalitza en aquesta segona temporada, i la pregunta és: si Antena 3, amb unes dades d'audiència de mitjana de 2.300.000 espectadors aproximadament, ha decidit donar per finalitzada la producció de Gran Hotel, la seva segona temporada, tot i que és cert que és una ficció molt cara de produir, què farà Telecinco amb el Don de Alba quan està registrant una audiència mitja per capítol d'un 1,5 milió d'espectadors?
Jo ara diré una cosa... que jo crec que a mi Gran Hotel és una sèrie que m'agrada, però en part m'alegro de que tanqui. A veure si m'explico. Jo trobo que pel format televisiu que es fa aquí a Espanya de capítols d'hora i quart, es crema les sèries molt més de pressa. Per tant, trobo que tres temporades, si li posen un bon final, que és el que sembla que faran, trobo que està molt bé per tancar bé una sèrie. De vegades és millor no estirar tant el xiclet i tancar-la bé que no estirar-la i convertir-la, desfigurar-la.
Això estem d'acord, i des d'aquí, des de Planeta Cinema, si recordeu, o si no, ja ens acabarem de dir-ho ara, vam parlar, no, de sèries històriques americanes i d'aquí, que precisament per això, pel fet de voler allargar l'èxit i l'audiència, doncs van acabar convertint un producte, un bon producte inicial, en realment un producte més dels que es volen explotar i acaben convertint-se en molt males factures, en molt males produccions. Per tant, l'art de saber tallar a temps una ficció o un projecte és molt i molt important, tenir aquest ull clínic per saber en quin moment és l'idoni per acabar amb una sèrie. I sobretot és molt i molt complicat el fet de pensar amb els seguidors d'una sèrie, de pensar en la factura i en la producció com a producte d'una sèrie, d'un projecte, envers els beneficis econòmics que pot reportar amb una cadena o amb una productora. Per tant, jo crec, i jo crec que la meva opinió, Joan, és que això de caminar en direcció a buscar una qualitat, i la qualitat passa moltes vegades, com bé dius, per donar per finalitzada una sèrie quan toca. Per tant, recolzo el que has dit de Gran Hotel, i dit això, esperem que de cara a les noves ficcions que s'aniran presentant i que aquí en vam parlar, estem parlant de Galeries Velvet, d'Antena 3, estem parlant de la sèrie El Príncipe, que prepara Telecinco, estem parlant de Lolita Cabaret, que també és una altra sèrie que prepara Antena 3, doncs que tinguin, si més no, més sort del que sembla que estan tinguent aquestes darreres sèries que arriben a les nostres pantalles. Són molts projectes, s'està intentant buscar per mil camins diferents, per mil fórmules diferents i amb mil idees, tirant d'algunes més originals i d'altres més utilitzades al llarg de la història, però el resultat acaba sent força pobre, perquè sembla que precisament el fet que hi hagin tants canals i tantes opcions fa que el pastís, com hem dit moltes vegades, es reparteixi molt més i les audiències de fa 10 anys, de 6 milions d'espectadors que feia Águila Roja o pròxims als 7 milions d'espectadors, ara mateix, a dia d'avui, són totalment inviables.
Tot i que els números d'Águila Roja són també ara mateix espectaculars.
Sí, sí, és que estem parlant d'això. Águila Roja és un producte que funciona, però la resta, si aixem davant d'Águila Roja, amb aixades audiències han picat. I no se'n salva, sembla que... Bé, molt pocs, comptades ocasions. Per cada 5 sèries que es fan, una té unes dades d'audiència relativament potents. Dit això, Joan, i si et sembla, avui volem parlar d'una sèrie que prepara Antena 3 a nivell de ficció nacional i que de moment ha transcendit el nom. No sabem si provisional o definitiu, perquè saps que moltes sèries el que fan és posar un nom provisional perquè no els hi puguin copiar.
Una Família Normal va ser Protegidos, per exemple.
Una Família Normal eran Los Protegidos. Segunda Oportunitat era finalment un golpe de suerte. I en aquest cas la sèrie es diu Vivo Cantando. I que bé, és una comèdia dramàtica que està produïda per Doble Filo, del grup Sequoia, i que a més compta amb A3 Media, que és la productora d'Antena 3 Televisió, al darrere. Per tant, té un bon bloc, una bona base d'entrada aquesta sèrie que bé, compta entre altres amb Rocco, la guanyadora de El número 1, que provarà la seva faceta interpretativa més enllà de ser cantant, però que també té rostres doncs, com Mariola Fuentes, com Gorka Ochoa, entre altres, no? És una mica Darío Madrona, que també és el productor executiu de L'Internado i un dels productors executius de Los Protegidos, també està immers en aquest projecte. I bé, doncs que sembla que es va començar, bueno, va començar a gravar la gravació d'aquesta sèrie al maig d'aquest any, és a dir que relativament fa poc que ha començat a produir-se, i que està dirigida entre altres per Miguel Albadalejo, que recordarem per les seves feines com per exemple Manolito Gafotas, un clàssic, o El Cielo Abierto, sense anar més lluny. Hem de veure com funciona aquesta sèrie, que està protagonitzada entre altres per Maria Castro, que recordem doncs, pel seu paper a Si tienes no hay paraíso, més tard a Tierra de Lobos, un habitual.
I que l'hem pogut veure a Combustión.
Exacte, el que hem pogut veure a Combustión patint molt en aquell, personatge. I bueno, i va, doncs, la sèrie anirà sobre una cantant d'orquestra, no? I de com va per Espanya doncs, promocionar els seus bolos. No? Una notícia inesperada, totalment, doncs, es veurà obligada, un personatge interpretat per Maria Castro, doncs, a fer un pensament que d'alguna manera revolucionarà la seva vida, no? La vida que ella pensava realitzar. Per tant, estem parlant d'un personatge entranyable i senzill que veurà com les persones, la seva família i les persones que l'envolten, doncs l'acolliran i dibuixaran un nou escenari, la seva vida, que ella no hagués pensat mai, en funció de com la tenia plantejada. Per tant, haurem de veure com tira endavant una persona quan basa tot, en aquest cas, en la música, encara que sigui una cantant d'orquestra humil, per intentar omplir aquell buit que li deixa la falta de la música amb altres al·licients. Jo crec que aquest és un aspecte interessant per veure com evoluciona aquest personatge amb una sèrie doncs, sobretot que ens presenta doncs, il·lusió basada en somnis, amb molts tocs d'humor i sobretot amb molt optimisme, segons explica la productora de 3 Media, que en una trobada amb mitjans de comunicació per vendre aquesta sèrie, per donar a conèixer aquesta sèrie, doncs va parlar això, no? De que és una sèrie que busca treure el somriure a l'espectador, que busca atrapar aquelles famílies al voltant del sofà per veure aquesta ficció i sobretot despertar molt optimisme en un moment on ells entenen que fa molta falta.
Sí.
Per tant, crec que d'entrada la idea, si més no, de Vivo Cantando, aquesta sèrie que prepara Antena 3, és seduir el públic, seduir els espectadors amb això, a través del somriure i a través dels bons moments.
Estem parlant d'una sèrie musical?
Tindrà tocs de música. La música és present, ja que, bé, el seu personatge, interpretat per Maria Castro, és una cantant d'orquestra i utilitzarà una mica la música com a patró del qual derivaran altres temes.
Serà com aquella sèrie Paco i Beba, que va fer Hugo Silva abans de triomfar Els Hombres de Paco, i que també era una sèrie musical?
No ho sé, haurem d'esperar.
O intentarà veure més d'èxits nord-americans com Glee o Smash, que Smash ens ha tingut que dir adéu amb aquesta última temporada, perquè també l'han cancel·lat.
Haurem de veure, perquè aquí a Espanya moltes vegades fan adaptacions o moltes aproximacions a sèries americanes, i haurem de veure com li dona aquest toc que, pel que se'ns presenta d'entrada, sona, si més no, atractiu, però que, com bé sap Joan, una cosa és el que es diu i una posteriorment el que veiem en pantalla i el que trobem. Per tant, les bones paraules s'agraeixen, la idea sobre paper sembla molt bona, i haurem de veure si realment es confirma a través de bones interpretacions i sobretot del domini d'un gènere, la comèdia, que, com bé hem dit aquí moltes vegades, és el més difícil dels gèneres de dur a terme, perquè ser creïble, ser natural i incitar als somriures davant d'una pantalla no és gens fàcil. Haurem de veure si aquest Vivo Cantando ho aconsegueix.
Doncs ara anirem a sentir més projectes de sèries que està preparant les nostres pantalles. Doncs endavant.
Precisament parlant d'Antena 3, que hem dit, ho hem reiterat aquí a Planeta Cinema, que ha treballat força bé el tema de les ficcions, és una cadena que ha apostat molt per ficcions i per buscar noves fórmules del que se'ns portava oferint fa anys, per tant li vam agrair aquesta originalitat a l'hora de buscar-se la vida per convèncer l'espectador. D'Antena 3 Films també ens arribarà una proposta que es diu 360, que comptarà en el repartiment, doncs, amb un actor que va estar aquí, precisament, amb Raúl Mérida, el jove actor que ha protagonitzat Tierra de Lobos, tercera temporada, tot i que encara no ha vist la llum, Tierra de Lobos. És una de les sèries que Telecinco està guardant al calaix i que veurem quan decideixen treure-la. Parlàvem de 360, un thriller psicològic ambientat en el món del surf, protagonitzat per Raúl Mérida, i que també compta, doncs, amb l'actriu de Rayan i Toledo, que va sortir a Toledo també, aquella ficció d'època, Sara Salamo, i juntament amb un altre actor que fan una mica un triangle, no amorós, però un triangle que du el pes de la pel·lícula, que és Adam Jasierski, aquell actor que es va donar a conèixer primer a Física o Química, aquella sèrie que va servir com a trampolí de molts actors d'una generació força jove, i que es va rodar a Sant Sebastián, i que arribarà, doncs, que jo crec que podríem dir que arriba a finals de juliol, si
final
no m'equivoco.
Final de juliol.
O sigui, que és el 26 de juliol, concretament. Recordem, és un film que està produït per Santiago Segura. Mm. És a dir, que el propi Santiago Segura ha produït aquest film d'un director que, si més no, jo diria que és la seva òpera prima, i que haurem de veure com quina acollida té per part del públic.
Home, Santiago Segura sap promocionar molt bé les seves pel·lícules. D'aquí res, el veurem a l'Hormiguero amb una camiseta de 360, estic convençudíssim, i farà molt bona promoció de la pel·lícula, i veurem si el públic respon, com està la proposta, però realment pinta força bé aquest producte.
Sí, a més, precisament els actors ja han pogut veure el visionat, ja van poder veure lògicament aquesta pel·lícula amb un petit passe que li va fer el productor amb els actors. Per redes socials hem pogut seguir les impressions tant de Raúl Mérida com de Sara Salamo i d'Adam Jasierski, i la veritat és que estaven força contents amb el que van veure a la pantalla. Dit això, és sinònim això de bons resultats? No, no ho és. Una cosa és la sensació que té un mateix amb la feina realitzada i una altra com arriba al públic amb els gust, amb el gust personal de cada persona. D'entrada hem de dir que hi havia una petita, un petit problema, un petit hàndicap que li trobava amb aquest film, i és que coincidia la mateixa setmana que una estrena molt potent i molt comercial com és Lobezno.
Lobezno. I sí, coincideix amb la setmana, però al final no amb el dia, perquè ahir o avui, sense ser més lluny, es va canviar la data de Lobezno i es va retrasar el dimecres, i aquesta pel·lícula 360 arribarà el divendres d'aquesta setmana. 48 hores de diferència.
Exacte, és a dir que bé, no coincideixen en dia, però sí en setmana. Hem de veure com afecta això, doncs, a la realització d'aquest film. També vam poder veure, Joan, seguint les redes socials, que és una eina que ens ajuda molt, sobretot, a acostar-te als actors, bueno, molt, als protagonistes, sí, de les diferents indústries, i vam poder veure una fotografia, o jo vaig poder veure personalment una fotografia, on apareixien precisament Raúl Mérida, Sara Salamo i Adrián Chazerski, i Guillermo Estrella, que també és un nen petit, és un nen nano jove que també apareix a la cinta, com promocionant la pel·lícula a través de la respectiva, ara ho feia referència, una samarreta amb l'anunciat, bueno, amb el logo de 360 de la pel·lícula, tots quatre, la vestien i afirmaven que estaven gravant el videoclip d'un dels grups que forma part, que integren la banda sonora original de la pel·lícula, un grup que es diu Dinero, i que dels quals doncs van gravar el videoclip amb els personatges, amb els actors d'aquest film, que és 360, i que està dirigit pel director Alex Ezcurdia, amb la producció, doncs, com hem dit, entre altres, de Santiago Segura, que afirmava voler d'alguna manera, que deia que feia referència de que ell, a través de la seva presència a la televisió, amb aquests concursos que el veiem, guanya diners per invertir-los i acabar-los perdent en cine. Això és el que feia referència a Santiago Segura, bromejant amb Raúl Mérida, de que esperen, doncs, que aquesta proposta, que hem de dir, per altra banda, que ha aconseguit, si més no, d'entrada una cosa. És a dir, d'entrada ja sabem una cosa. No sabem com és la pel·lícula, lògicament no l'hem vist, però d'entrada hem pogut saber aquí a Planeta Cinema que han seguit el patró, un dels patrons que des d'aquí defensàvem i demanàvem. Què és el següent? El repartiment d'aquesta sèrie amb Alex Ezcurdia, aquesta pel·lícula 360, el càsting de la pel·lícula s'ha realitzat buscant rostres nous, és a dir, cares no del tot conegudes. És a dir, sí que és cert que Raúl Mérida ha sortit als Protegidos, que ha sortit a un golpe de suerte, i també a Tierra de Lobos, el volem dintre a poc, però Sara Salamo i Adam Jaseski, tot i que han treballat en televisió, no són d'aquells actors reconegudíssims com pot ser Mario Casas, com pot ser John González o Maya Salamanca. És a dir, que són actors que sí que són coneguts, però que no estan tan presents en el dia a dia.
En el candelero, que se'n diu.
Exactament. No són d'aquells actors que puguis dir, ostres, o més encara d'aquest actor.
Sí.
Per tant, han apostat per rostres, doncs, semi...
I un debutant. I un debutant, exactament, el director de la pel·lícula.
Sí, sí, sí. Per tant, a veure com arriba aquesta proposta, aquest film. I dit això, Joan, si et sembla, m'agradaria parlar d'un projecte en el qual, que ve de la mà, sobretot, de com va venir aquí Javi Cornelio, especialista de cinema, que va rebre l'oferta per treballar, van contractar per treballar com a especialista a un film de baix pressupost que es diu Reverso, que compta amb la direcció de Carlos Martín, que és un director que ha fet curtmetratges i ha fet petites produccions, però que és la seva òpera, serà la seva òpera prima, Reverso,
recordo.
Que comptarà en el repartiment amb Iván Hermes i Raúl Mérida, com hem comentat aquí anteriorment, i que es va gravar a Torrejón d'Ardoz, Madrid, i Coslada, dos municipis de Madrid, molt pròxims a la capital, i que ha finalitzat el seu rodatge, i ens explicava mateix Javi Cornelio, que ha estat una experiència única. Realment sembla ser que ha estat d'aquelles pel·lícules que amb molt poc pressupost i mitjans han aconseguit treure-li un suc espectacular. Perquè se'ns avança, han col·laborat amb moltes escoles de cine, han col·laborat molts voluntaris en la pel·lícula i gent en formació, a través de gent en formació audiovisual, que està començant inclús, s'ha donat l'oportunitat de participar al projecte, i aquest film, aquesta proposta, busca mecenes, busca inversors que poden posar sobre la sorra a través de plataformes de crowdfunding per internet. Per tant, estan buscant promocionar aquesta pel·lícula i donar-li aquest suport econòmic, que hem de dir, per altra banda, que està envoltant dels 200.000 euros, que sí que és cert que és una xifra elevada, bueno, per qui no ho conegui, home, si a sobrebot o si t'ho diuen repentinament, dius, ostres, són molts diners, 200.000 euros, moltíssims.
Sí, no és el que et poden comprar, però ara mateix no els porto sobre jo.
Però hem de dir que no són masses diners en comparació amb la majoria de pel·lícules que arriben avui dia a les cartelleres. Sí que és cert que hi ha una tendència als productes de baix pressupost, però de ben segur films com Combustión no van costar 200.000 euros.
No, perquè ja només la factura de la pel·lícula ja et costa uns diners. Aquella fotografia que té Combustión ja
fet,
et costa uns diners.
Si et sembla, Joan, podem fer un enllaç amb Combustión perquè l'audiència sàpiga què pot costar aproximadament gravar amb una càmera de 35 mil·límetres.
Doncs, si no m'equivoco malament, crec que cada bobina de pel·lícula pot gravar 3 minuts i cada bobina de
format 35,
de format 35 costa uns 20.000 euros. És a dir, que una pel·lícula si de 100 minuts, si has d'utilitzar una bobina de 3 minuts, feu comptes. A mi em fa mal de cap només veure-ho, calcular-ho. És a dir,
sí.
Bastant diners.
Te'n vas als milions d'euros, ja.
Per això molta gent, i la gent que comença, roda en digital perquè 35 mil·límetres és molt maco, queda molt maco la pantalla, però són molts diners. Molts diners que ara mateix la indústria no té, perquè cada vegada es limiten més les subvencions i aquest país, que sempre ha funcionat la indústria a través de subvencions, cada vegada ho té més difícil a l'hora de portar els projectes endavant. Per això, iniciatives com el crowdfunding, i que no ens pensarem de dir, i que la gent que col·labora amb les pel·lícules, jo crec que crearà una nova indústria i segurament ens traurà de tants xanxullos que alguns llocs intenten fer, no només a la indústria del cine sinó tot arreu. Però ara que ho parlem de la indústria del cine, amb les subvencions de vegades es fan una mica de trileros. Ho deixarem aquí, no acusarem a ningú, però són coses que es fan.
Són coses que es fan i que es passen i per tant ho diem. No és que ens ho inventem i
no.
Tirar a matar,
no.
Sinó que realment doncs, tenim informacions que apuntarien en que realment les coses no es fan amb la transparència que s'haurien de fer o del tot bé, diguem-ho així,
no.
Per ser políticament correctes.
Lògicament hi ha molts empresaris, molta gent que fa les coses bé, però sí és veritat que aquest país ha portat aquestes pràctiques de subvencions de vegades, inclús a directors que no han tingut èxit, no passa com als Estats Units, que als Estats Units, mireu el cas de Shyamalan, el director del Sexto Sentido, que pràcticament no surt ni les promocions de la seva pel·lícula i es pràcticament està anul·lat, perquè ha encadenat un fracàs d'era un altre i ara pràcticament doncs, està ningunejat.
I és que és cert que, almenys a Hollywood, vals el que val la teva última pel·lícula.
Sí.
Comentàvem l'altre dia fora de micros, lògicament, amb en Joan, i és cert, a Hollywood pesa molt el teu últim treball, perquè és el que condicionarà si t'obrirà les portes a noves propostes o bé t'arribaran menys. Per tant, Hollywood i el cinema viu de l'immediatesa, viu del resultat, i a vegades s'oblida una mica del procés, i és certament injust a nivell de memòria històrica. Però és així, i no només amb el cinema passa, sinó amb l'àmbit esportiu, en molts àmbits, la teva vàlua l'has de fer dia a dia, i el que et val avui, demà no et val. Per tant, t'has d'anar d'alguna manera superant i reafirmant en la teva vàlua personal.
Així que espero que avui, una altra vegada més, l'equip de Planeta Cinema 2.0 hagi aconseguit
complir les vostres expectatives.
Complir les vostres expectatives parlant del cinema d'una setmana que no hi ha gaires estrenes. La setmana que ve hi ha propostes més interessants, entre elles la proposta de Danny Boyle, que segurament comentarem la setmana que ve, i altres continguts que veuran la llum. A quina hora ho fem, el programa, Ferran, per recordar els planetaris?
Doncs cada dijous de 7 a 8.
Dijous de 7 a 8, doncs una abraçada.
Tenim una cita, al món del cinema, amb David Mairal, amb Joan Boter, amb Ferran Periques, a través de Facebook amb els Amics d'Ocina, i escolta, no teniu excusa i per seguir el món del setè art, el món del cinema, a on? Aquí, a Ràdio Vallromanes, la ràdio al teu costat, al 94.4 de Ràdio Vallromanes. Molt bon cap de setmana i us esperem.
Adeu, planetaris, recordeu, aneu al cine i disfruteu. Fins la setmana que ve.
Bon cap de setmana. Adeu.
Adeu. Adeu.